Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Vull pensar que aquelles persones que van al bar d'un hospital no ho fan per plaer ni per quedar amb els amics i passar una bona estona. Segurament els clients d'aquests bars són majoritàriament persones que tenen unes proves mèdiques, estan visitant algun familiar i aprofiten un recés, ja que estan allà, per anar a prendre un cafè, un entrepà o un refresc abans d'entrar o sortir de l'hospital. Ja sabem que en aquest país tot ha pujat menys els sous. I ho dic perquè per prendre alguna cosa en un bar d'un hospital, atenció, has d'anar amb el moneder ple. M'agradaria que algú m'expliqués per què els preus que es cobren en aquests bars són tan abusius. Com pot ser que per mig entrepà d'embotit i una llauna de refresc et cobrin 4 euros? Senyors, estem parlant d'un hospital, un lloc en el qual els preus haurien de ser més econòmics, més populars, perquè totes aquelles persones que acompanyen els malalts, els visiten o van a urgències, puguin prendre's tranquil·lament un cafè sense tema a no portar diners suficients per a poder pagar-lo. És un bar d'un hospital, no la plaça major de Venècia. I ja no vull parlar dels pàrquings dels hospitals, que ni se sent ni s'espera de que aquelles persones que siguin parents del malalt ingressats tinguin drets a aparcar gratis o per un mòdic preu. Amb la salut no es juga, però tampoc amb aquells que per a desconnectar uns minuts de la visita mèdica o de veure un familiar ingressat hagin de pagar aquests preus desorbitats i abusius. Això sí que em posa malalta. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb la predicció del temps. Ara mateix està plovent a molts indrets de Catalunya, almenys així a la ciutat de Barcelona, i demà diuen que començarà més aviat solejat el dia, però que s'anirà ennuvolant durant la segona part. Farà més fred al matí, al migdia la temperatura pujarà per l'oest, però baixarà per la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre i l'Empordà. El pròxim canvi de temps arribarà, si tot es manté, com està previst d'avui, aquest dijous, per l'efecte de la borrasca Ciarán. I anem a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica tot plegat la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. La Nacional 2 es dona pas alternatiu a Biure per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. Situació complicada també a l'autopista AP7. Hi ha un carril tallat a Barberà del Vallès en sentit Tarragona per un accident. Això provoca 7,5 km de retenció des de Mollet. A més, la mateixa autopista AP7 hi ha 10 km de retenció entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord. A l'AB30, a Quart Barberà, en tots dos sentits. A la C17 hi ha 2 km de retenció a Parets en tots dos sentits per obres. A la C58 i a la C33 hi ha l'antic i aturades entre Montcada i Barcelona en sentit sud i a la C58 també a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit nord. A la C60 cua al llarg de 5 quilòmetres a Argentona en sentit Mataró. A la 2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat en tots dos sentits. També destaquem la B23. Hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Martorell i en aquesta mateixa via hi ha retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Esplugues en sentit Barcelona per un accident a Esplugues que talla un carril. A la C32, retencions a Sant Boi en sentit sud i Esplugues en sentit nord. A les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, hi ha retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs i entre Nus i Horta en sentit Llobregat per un accident que hi ha hagut a Horta i que talla un carril. També comentar-vos que a la ronda litoral hi ha retencions entre l'Osna Franca i el Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. I d'aquí un moment, atenció, parlarem del món dels videojocs. Ho hem fet al llarg de la programació de Cadena COPE i hem sabut que el sector del videojoc no para de créixer a Catalunya. Però, per una altra banda, aquest món cada cop té més persones addictes, més persones enganxades. Parlem d'aquí una estona d'aquest increment i del risc de les addiccions i ho farem amb la companya Yolanda Bernal i també amb la Susana Jiménez Murcia, que és la cap de la unitat psicològica de l'Hospital Clínic de Bellvitge i especialista en ludopaties i d'altres addiccions comportamentals.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Tenemos el Nutri Cosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña y Andorra.
El sector del videojoc a Catalunya passa pel seu millor moment. Fa una dècada era un sector pràcticament inexistent, però els números confirmen un creixement sense paliatius. Preveu tancar aquest 2023 amb més de 5.000 treballadors i una facturació superior als 900 milions d'euros. La demanda va a l'alça i per cobrir-la fan falta més programadors i creadors de nous videojocs. Falten professionals especialitzats. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i aquesta manca de professionals la noten sobretot les grans marques. L'explicació és l'embranzida que ha agafat la indústria dels videojocs. Està clar que el digital és el mitjà dominant en aquests moments i se li ha de donar resposta. Per això, en només 10 anys s'han multiplicat els estudis relacionats amb els videojocs. L'oferta educativa és clau per aconseguir talent que augmenti el nivell de la indústria. Iván Fernández Lobo és el CEO de GameLab.
Ese gran movimiento lúdico, ¿no?, que es el videojuego, se puede transformar en algo muchísimo más productivo, ¿no?, y que haya más gente dispuesta y queriendo incorporarse profesionalmente a este sector. Es necesaria cada vez más oferta, ¿no?, porque la demanda, como decíamos antes, va a subir, pero también es necesario que esa oferta se acerque un poco más a los skills que requiere la industria del videojuego, el sector del videojuego, que son muchos y además son muy especializados, ¿no?
I per si algú està interessat en ficar el peu en aquest sector, l'Ivan Fernández diu que és relativament fàcil. Després, les empreses inverteixen molt en formació perquè els interessa tenir els millors.
Aunque no hayas estudiado nada especializado, creo que es un sector muy abierto a incorporar perfiles multidisciplinares, ¿no? Porque cada vez no se trata solo de crear y de vender videojuegos, no solo se necesitan programadoras, programadores o artistas, se necesitan muchísimos más perfiles, más diversos, ¿no? Con lo cual es relativamente fácil tener esa primera oportunidad y las empresas hacen una labor también, digamos, de llevarte, ¿no?, como perfil profesional a otras posiciones, a otras posibilidades, ¿no? Continúa un poco la formación dentro de las empresas porque, como decía antes, necesitan, ¿no?, profesionales muy especializados.
I quina és la recepta perquè un videojoc sigui un èxit? Doncs no hi ha una recepta màgica, és una barreja de creativitat, oportunitat i també sort, però sobretot de paciència i de perseverància.
Yolanda, deia al CEO de GameLab que és fàcil entrar en el món dels videojocs, és un mercat a l'alça i els professionals que s'hi volen dedicar han de trobar el seu espai, com està intentant, per exemple, el David.
Exacte, el David Ferrit és dissenyador de videojocs a l'empresa Devilish Gamers d'Alacant. Ens ha reconegut que és un procés complex que involucra molta gent, a un equip molt gran, i que té un punt de partida que és una idea.
la idea inicial, que o bien puede ser una idea propia cuando se trata de un videojuego independiente, o bien puede venir de otro sitio, ¿no? Cuando se trata de un videojuego para un cliente. Y bueno, a partir de esa idea pues se va elaborando, pues eso, como podría ser en cualquier otra industria cultural, pues se elabora un documento de diseño y se va a trabajar en ello, se prepara un prototipo y se prueba, ¿no? Y el concepto pues funciona, pues ya se sigue adelante con el desarrollo.
Des de que apareix aquesta idea fins que el videojoc veu la llum i es comença a tastar, poden passar des de setmanes a mesos. Quina és la clau de l'èxit? El David parla de dos factors, tenir clar quin és el teu públic i analitzar quines són les tendències.
Muchas veces es eso, ¿no? Pensar a quién te estás dirigiendo, ver cuáles son las tendencias en el mercado para ese tipo de públicos y intentar llevarlo, pues eso, a un videojuego.
L'altra cara de la moneda dels videojocs són les possibles addiccions. Les consultes a l'hospital s'han disparat en els darrers 4 anys i la pandèmia segurament ha tingut molt a veure.
Avui és un plaer parlar amb la Susana Jiménez Murcia, que és la cap de la Unitat de Psicologia Clínica de l'Hospital Universitari de Bellvitge i especialista en ludopaties i altres addiccions comportamentals. Doctora Jiménez Murcia, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies, com sempre, per atendre la trucada. Parlàvem de dades molt positives, però també hi ha la cara B, no? Les addiccions que comporta un videojoc. Què es coneix per una addicció, doctora?
Sí, doncs bé, és aquell comportament en el que, no, la conducta, que inicialment és una conducta de lleure, d'entreteniment, doncs passa a tenir molta rellevància en la vida de la persona, desplaçant doncs obligacions, responsabilitats i alterant, diguem-ne, afectant a totes les àrees de la seva vida. També doncs, aquesta activitat pot provocar modificacions en l'estat d'ànim, apareixen fenòmens com amb altres addiccions, no? La tolerància, l'abstinència, els conflictes, no? Amb l'entorn familiar, també amb un mateix, perquè en algun moment doncs, un se'n dona compte que està perdent el control d'aquella activitat i que potser hi dedica més del que seria convenient, i tard o d'hora, si s'ha aconseguit reduir la implicació, la dedicació, al cap de poc doncs, pot ser que aparegui una recaiguda. És a dir, aquesta activitat deixa, com dèiem, doncs, de ser una activitat d'oci, de lleure, i passa a ser una necessitat.
Uh-huh. Hi ha alguna cosa genètica, doctora, que indiqui que hi ha persones que estan més predisposades que d'altres a ser addictes?
A veure, els estudis, diguem-ne, més de tipus biològic i neurobiològic, potser no s'han publicat tants estudis com amb altres addiccions comportamentals o amb altres trastorns, evidentment. Però sí, és cert, doncs, que com a factors de risc se sap que hi ha factors de tipus doncs, psicològic, especialment, potser serien els més estudiats, no? Uh-huh. Aspectes com de personalitat, com elevats nivells d'impulsivitat, o també baixos nivells d'autoestima, dificultats en les relacions interpersonals, sovint, o alts nivells d'hostilitat o dificultats per manegar emocions negatives, no? L'hostilitat en podria ser una, o l'irritabilitat en podria ser una, o les dificultats per afrontar situacions d'estrès, i també s'ha vist que alts nivells de persistència, que la persistència diríem que és un tret molt positiu, no?, a nivell doncs, de personalitat, perquè doncs, t'ajuda a aconseguir aquells objectius que tu t'has proposat,
sí.
Però que si la persistència és excessivament elevada, podem parlar ja d'una certa rigidesa, i a vegades doncs, veiem doncs, que això dificulta el que la persona pugui doncs, canviar d'una activitat a una altra quan veu doncs, que aquesta conducta li comporta problemes, no?, i conseqüències negatives.
Doctora, una persona addicta ho és per tota la vida?
No diríem, no seria ni molt menys tan dràstica en aquesta afirmació, sinó que el que veiem en moltes addiccions comportamentals és que, bé, doncs al cap d'un temps, el tractament d'abstinència en el cas del joc d'aposta o en el cas de noves tecnologies, videojocs, xarxes socials, doncs reaprendre, no?, a fer un bon ús d'aquests dispositius i d'aquestes noves tecnologies, doncs la persona està perfectament recuperada. És a dir que, bé, possiblement aquí sí podríem trobar unes certes diferències entre addiccions, tot i que hi ha molts factors en comú, evidentment, també.
Feia un moment parlava jo de la gran quantitat de diners que s'estan invertint en el tema, per exemple, dels videojocs. Jo no sé si aquestes companyies inverteixen també pensant en aquelles persones que poden caure en una addicció, no?
Bé, doncs, jo crec que cada vegada més potser ens estem, no, com sensibilitzant de que això, de que és un tema d'alarma social i que hem de fer un bon ús, pares, no, els primers, però també a l'escola, també, no, des de, doncs, això, els dispositius de salut, a pediatria, hem de fer, d'aprendre a fer un bon ús de les pantalles i de les noves tecnologies. I crec que en aquest sentit la indústria segur que encara queda molt camí a recórrer, però també, doncs, penso que s'està, doncs, com conscienciant, no?, i actuant més en la línia de responsabilitat en l'ús, no?, amb aquestes recomanacions PEGI, que, bueno, que això ja, doncs, fa molts anys que existeix, però possiblement cada vegada en som més conscients que les noves tecnologies, els videojocs, poden tenir i poden ser, doncs, molt útils, fins i tot s'estan utilitzant els serious games en salut, no?
Sí.
Els videojocs terapèutics estan donant molt bon resultat, i també, doncs, la gamificació, no?, com una estratègia motivadora, doncs, per aprendre, doncs, molts continguts, moltes capacitats, moltes habilitats per entrenar, doncs, això, d'una forma molt més eficaç i més, més entretinguda. I que, bé, per una banda tindríem tota aquesta, no, aquesta part positiva de l'ús saludable de les noves tecnologies, però sense oblidar, doncs, que en determinades condicions i en factors de risc específics, doncs, es pot desenvolupar una conducta problemàtica o patològica. Per tant, jo crec que cada vegada més, no, a nivell de societat, estem anant en aquesta direcció.
Me n'alegro. Escolti'm, quan parlem de videojocs, ens ve al cap un perfil de persona jove, no? Però també hi ha adults que estan enganxats als videojocs.
Exactament. De fet, estudis molt recents diuen que el 80% de tots els jugadors de videojocs són més grans de 18 anys. I sí, això en població general, em refereixo. I si mirem en dades de la nostra unitat, doncs sí que el percentatge més elevat el tenim, doncs, això, fins a 25 anys de consultes, però evidentment, doncs, nosaltres que som un dispositiu d'adults que, doncs, atenem majoritàriament pacients a partir de 18 anys, tot i que a nivell ambulatori s'ha de dir que a partir de 14 anys també atenem pacients, però en qualsevol cas, doncs, és una unitat d'adults i veiem, doncs, que vaja, que no cal ser un adolescent, no, un nen, un adolescent o una persona molt jove per tenir problemes amb els videojocs. I de fet, recentment hem fet un estudi per valorar si podem identificar diferents subgrups, diferents subtipus de persones amb problemes d'addicció a videojocs, i trobem clarament dos perfils diferenciats.
Sí.
Un de joves i un de grans, i justament els més severs, els més greus, que tenen més psicopatologia i trets de personalitat més disfuncionals, són el grup de més grans. Per tant, doncs, és important també tenir en compte, doncs, aquests clixés, no?, d'alguna forma.
I tant que sí. Li agraeixo moltíssim, doctora Susana Jiménez, cap de l'Unitat de Psicologia Clínica de l'Hospital de Bellvitge i especialista en ludopaties i altres addiccions comportamentals, i donar-li l'enhorabona per la quantitat de gent que ha passat per la consulta i de la gent que s'ha curat i que pot continuar fent una vida normal després d'haver deixat enrere aquesta addicció. Doctora, gràcies. Bona feina.
Moltíssimes gràcies.
A vostè, un plaer.
Manu Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Manu Manu Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Manu Manu. Manu Manu Pro. Trabajamos duro contigo.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ens vam assabentar d'una bona notícia. Ha aprovat el fàrmac que redueix el colesterol amb dues injeccions anuals. I avui volem saber com funciona. Per això tenim amb nosaltres el doctor Xavier García Moll, que és el cap de la unitat d'hospitalització del Servei de Cardiologia, per saber més coses sobre aquest nou fàrmac. Doctor García Moll, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per començar, què és el colesterol? I digui'm què és allò del colesterol bo i el dolent.
Sí. Bueno, hi ha el bo, el dolent i un altre. Però bueno, deixem-ho en bo i dolent. Llavors, el colesterol bàsicament és una cosa que és absolutament necessària per la vida. I és tan necessària que totes les cèl·luletes poden fabricar-lo. Llavors, on realment sobraria per la plata és a la sang. Llavors, aquest colesterol, quan circula a la sang i circula en excés, es va acumulant a les artèries i pot anar a arribar a fer les lesions que tothom coneixen, que poden acabar fent angina de pit o infarts. Llavors, el colesterol bo, se li diu bo, perquè és el que retira el colesterol de les artèries, el porta al fetge i s'elimina. El colesterol dolent és el dolent, diguéssim, perquè se'n va des del fetge cap a les artèries i s'acumula a les artèries. Llavors, tot el que sigui equilibrar el bo i el dolent, i doncs és el que farà que tinguem més propensió a acumular colesterol a les artèries o al revés, a retirar-lo de les artèries.
Escolti, les dades de la Fundació Espanyola del Cor diu que més de la meitat de la població adulta a Espanya té uns nivells de colesterol poc recomanables, i el pitjor és que una gran majoria desconeix que té hipercolesterolèmia.
Sí, efectivament. El problema, diguéssim, nosaltres com a ser viu estem dissenyats per entendre'ns per tenir uns nivells de colesterol que són clarament més baixos dels que estem habituats a veure amb les anàlisis. Però és que, a més, inclús dintre d'aquestes anàlisis actuals, diguéssim, els colesterols doncs, els tenim elevats, com diu aquest resultat de la Fundació Espanyola del Cor.
Sí.
El fet de tenir el colesterol alt és més, és senyal que aquest colesterol tindrà tendència a acumular-se dintre les artèries. I, per tant, estem en risc. De fet, el colesterol és un factor que habitualment es coneix com a factor de risc, però realment, més que factor de risc, és factor causal. La persona que per alteracions genètiques o pel que sigui té el colesterol molt baix no farà patologia ateroscleròtica, no farà infarts, no farà ictus, no farà problemes a les cames en relació amb les artèries. En canvi, el que té l'alteració genètica al revés que el té alt, les farà més aviat que els que la faria una altra persona amb un colesterol normal. Per tant, el colesterol és molt necessari, però en excés a la sang ens causa problemes.
Uh-huh. Normalment, la gent que té aquest colesterol li han detectat, i si és necessari, hi ha molts medicaments per fer baixar aquest colesterol. Òbviament, això ha d'anar acompanyat amb exercici físic, vostès ho diuen, també amb un dinar saludable, amb un menjar saludable, però què passa amb aquella gent que, tot i així, el colesterol no li baixa?
Doncs, bueno, afortunadament, actualment tenim tota una sèrie de diferents famílies de fàrmacs i que es poden utilitzar de forma més o menys progressiva. Diguéssim, dues estratègies. Una és calculo el que vull baixar-lo i, per tant, adequo el tractament a la potència que necessito per baixar-lo als nivells que vull. I una altra, diguéssim, perspectiva seria anar augmentant progressivament el tractament. Aquesta segona estratègia, diguéssim, més conservadora, el que provoca és que arribi als nivells desitjats més lentament i, a més, amb més visites i més analítiques. Per tant, d'entrada, l'estratègia que en general preferim és la de calcular quin percentatge haig de baixar aquest colesterol per donar el fàrmac adequat a la potència, això. I de fàrmacs hi ha unes quantes famílies, amb pastilles o bé de forma subcutània amb injecció, que també hi ha unes quantes.
Ara ha aparegut, doctor, aquest fàrmac que redueix el colesterol, són dues injeccions anuals. Com es fa servir, com actua el medicament i qui el pot fer servir?
Sí. Anem per tant. Com fa la seva acció? És un fàrmac que està dissenyat per anar específicament a les cèl·lules del fetge que tenen relació amb el metabolisme del colesterol. De manera que no fa cap altre efecte a cap altre lloc del cos. Per tant, aquí ja tenim un primer avantatge, és que no repartirà per tot el cos, sinó que anirà a parar només amb el fetge. Els nivells del fàrmac són detectables a les 48 hores d'haver mal administrat, de manera que, efectivament, està només on ha de ser. Aquí, a nivell del fetge, el que fa és afavorir que el colesterol dolent s'elimini. I com? Doncs protegint, d'alguna manera, estic parlant una mica així, de forma
genèrica. Sí.
Però el que fa és protegir els receptors de les cèl·lules del fetge que van eliminant el colesterol dolent. Si protegeixo aquests receptors, en comptes de funcionar una vegada i destruir-se, doncs funcionaran diverses vegades i, per tant, el mateix receptor que tenim tots funciona diverses vegades i, per tant, elimina més colesterol que no si s'eliminés a la primera de canvi. Llavors, aquest fàrmac és un fàrmac que s'administra, com vostè diu, cada 6 mesos, és a dir, excepte la segona injecció, que és als 3 mesos. És a dir, seria una primera injecció, una segona injecció als 3 mesos, i a partir d'aquí sí que són cada 6 mesos. Això es fa a nivell subcutani. La imatge que ens vindria a tots potser seria la de la heparina o la de la insulina, que es punxa amb un plec a la pell de la panxa, per exemple. I això, el fàrmac no cal conservar-lo en nevera, es pot conservar a temperatura ambient. Generalment, l'administració, de moment, pel que se sap, seria la prescripció seria hospitalària, l'administració està per veure com s'acabarà fent. Tot això ho sabrem probablement aquesta setmana, però dijous-divendres, perquè de moment encara no.
Doctor, no totes les persones són candidates, les persones que tenen colesterol, a tenir aquesta injecció anual. Ho dic perquè està indicada per persones ja, estem dient, no sé si amb algun tipus de malaltia cardiovascular...
Sí, de moment la indicació seria amb les persones que tenen el problema cardiovascular i el colesterol malament controlat per sobre de 100 mg de cilitre, serien les persones tributàries. O sigui, no tothom que tingui colesterol elevat serà una persona que candidata a aquest tipus de tractament.
Molt bé. Això no treu, he escoltat, doctor, em corregeix si estic mal informada, de que tot i que hi hagi aquest fàrmac, t'has de continuar prenent el medicament diari.
Sí, perquè el colesterol, com he comentat abans, com és un factor causal, realment, com més baix en sang, millor. De manera que el fet d'arribar a necessitar aquest fàrmac vol dir que amb els altres sols no hem arribat. Per tant, si necessitem d'aquest tercer fàrmac, diguéssim, o d'aquest segon fàrmac en funció de l'estratègia que es segueixi, per arribar a nivells, evidentment, si llavors elimino el d'abans, tornaré a estar amb valors per sobre dels que hauríem d'estar.
Efectivament. Doncs haurem d'esperar, diu vostè, aquesta setmana per saber si finalment això es financia una part o no, no?
Efectivament. Com es financia, a qui es financia, les condicions de reemborsament, les sabrem, i el preu els sabrem a finals d'aquesta setmana.
Molt bé, doncs estarem molt pendents. És una gran troballa, no? Un nou fàrmac que redueixi el colesterol. Està clar que el que s'ha de fer, doctor, és vida sana el més que puguem, deixar de fumar i alimentació mediterrània. Però si surt el colesterol perquè ha de sortir el dolent, doncs, escolti'm, ataquem aquest colesterol.
Tenim un arma més.
Efectivament. Doctor Xavier García Moll, cap de l'unitat d'hospitalització del Servei de Cardiologia de l'Hospital, que ha estat un plaer que estigui amb nosaltres, de l'Hospital de Sant Pau. Gràcies i molt bona feina.
A vostès, moltes gràcies. Gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem arribant a 8:15 de la tarda. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra i és el moment per saber quina és l'última hora més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Bona tarda. Doncs mira, els alumnes han denunciat 7 situacions de violència cada dia a les aules des de l'inici d'aquest curs. Concretament, han denunciat 332 casos, segons el Departament d'Educació. El 2021, recordem que es va posar en marxa la unitat de suport a l'alumnat i des d'aleshores han atès més de 3.000 casos. El 18% s'han derivat a Mossos d'Esquadra o a la Fiscalia. I en els darrers 15 dies, les reserves dels embassaments han continuat baixant, estan al 19% de mitjana, i el pantà de Riudecanyes és del 4%, i s'han començat a retirar els peixos per garantir la qualitat de l'aigua de boca. Tot apunta a noves restriccions, i de fet, Aigües de Barcelona ha començat a fer proves per comprovar si les canonades aguantarien possibles talls de subministrament o una baixada de la pressió de l'aigua. I un jutjat de Tarragona ha certificat l'origen laboral del càncer d'un extreballador de Repsol. La malaltia va ser conseqüència de l'exposició d'aquest treballador a diferents compostos químics, sobretot el benzè. La sentència considera provat que aquest producte pot provocar, entre altres patologies, càncer en cas d'inhalació.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I arriba l'actualitat esportiva després d'un cap de setmana. Albert Díaz, molt mogut, no?
Sí, molt mogut, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom com tots, però bàsicament perquè teníem aquest terratrèmol que va passar per Montjuïc anomenat Clàssic i que es va endur el Reial Madrid a l'afegit, remuntant el gol del Barça. Barcelona 1, Reial Madrid 2. Això ha deixat el Barça quart, però també avui estem pendents, veritat,
sí,
de la pilota d'or.
Efectivament.
Ara parlem del clàssic i sobretot de les paraules de Gundogan, però des de les 7 de la tarda en marxa aquesta gala que al voltant de les 10, 10 i 5, 10 i 26 ha de coronar Aitana Bonmatí i Leo Messi, és a dir, el Barça molt present de forma directa i indirecta en aquesta gala que reconeix el millor jugador, millor jugadora, de la temporada anterior, temporada 22-23. És un dels grans arguments de la jornada. L'altre, el que posàvem a l'inici d'aquesta conversa sobre la taula, Gundogan, que va sortir després i va dir que quan va entrar al vestidor que gairebé va veure que no havia passat res i demanava una mica més de ganes a l'equip. S'entén des d'un punt de vista d'un jugador competitiu, professional, molt identificat amb el club, no? També és notícia avui l'Espanyol, que està viatjant cap a la illa de la Palma. Demà té partit de Copa, situació delicada, 3 derrotes als últims 4 partits. I el Girona, cas David López, el comitè tècnic d'àrbitres, ha denunciat davant el Departament d'Integritat la rajada de David López sobre l'àrbitre del Girona-Almeria Ortizàries. Veurem si ara aquest Departament d'Integritat denuncia aquestes paraules, denuncia David López davant el comitè de competició.
Doncs estarem molt pendents. Més informació a Esports Copé. Albert Díaz, gràcies. Bona tarda.
Gràcies, Montserrat. Bona tarda. Bon programa.
Bueno, la verdad es que sí. Se acerca el final del año y con este que llegan pues las celebraciones, los regalos, así que ¿a quién no le viene bien un buen ahorro? Línea Directa presenta el mes de puertas abiertas. Por eso te bajan hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No lo dejes pasar y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
Avui a la Linterna Cope Catalunya i Andorra us parlem de quan la grandària és un problema i sobretot si és dona i tens els peus grans. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
El problema comença a partir de la talla 41, diuen els experts, no?
Sí, a partir de la talla 41 hi ha problemes per trobar sabates, però a més, per ampliar, i ara en parlarem, la compra d'una sabata és molt important per tota la societat, perquè disposar d'una bona sabata evita molts problemes. Però ara ens centrem en els tres aspectes claus. Comprem una sabata, en aquest cas, pel disseny, també per la comoditat, però és que en oportunitats no podem trobar la sabata que volem. És el cas de la Sílvia, té 21 anys, calça un 43, que tampoc no és una barbaritat. No. Viu a Sabadell. Per tant, és una ciutat amb molta oferta comercial. Però ens ha reconegut a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, que ha tingut força problemes per trobar el número de sabata que volia.
Sí, la veritat és que sí, perquè clar, jo quan era petita anava creixent i sempre em feien doncs, el típic, no? La meva àvia, el comentari de com pot ser que tinguis 8 anys i ja tinguis un 40 de peu. I clar, jo vaig arribar a l'època adolescent i em volia comprar doncs, les bambes que potser en aquell moment estaven de moda, sí. I no podia.
Per tant, doncs, la Sílvia ens diu que ha tingut aquests problemes. No podia comprar el que es compraven les seves companyes perquè calçava més d'un 40. I com està el futur? Doncs molt millor. Sílvia, que ens ha reconegut que en els últims anys la situació millora amb una millor resposta per part dels fabricants de sabates a les demandes de molts ciutadans.
No sé, jo penso que els fabricants ara s'han posat les piles, perquè sí que és cert que abans tot el calçat que havia de comprar havia de ser sí o sí per internet o anant a tendes específiques per peu gran, que sap molt greu, però la veritat és que no m'agradava massa els dissenys que hi havia. I ara sí que és cert que anant a alguns outlets, les marques sí que han començat a fer calçats de dona o unisex més grans.
Recordem, Montse, que aquesta frase, m'encanta l'exagerat i l'excèntrica, però s'ha d'anar còmode, si no, és una tonteria, no hi ha res d'encantador en una dona que no pot caminar amb les seves sabates. Saps qui és l'autor d'aquesta frase?
Qui?
Doncs l'autoria correspon, no és meva, al dissenyador espanyol més internacional, a Manolo Blahnik.
Ah?
Que parla, doncs, i aposta per la comoditat. Perquè la comoditat és clau i essencial, abans una miqueteta del disseny, perquè ens pot evitar, en aquest cas, molts problemes de dolències. Una mala sabata provoca ampolles, deformacions, fregaments, i la part més perillosa per la salut, els galindons, és a dir, els cuanetes. El 50% de les operacions podològiques a Espanya són per galindons. Àlex Campos, podòleg, ha estat a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i ens ha donat aquests consells a tots a l'hora de comprar una sabata.
Jo el que diria que hem de tenir sobretot en compte, primer, és que sigui la nostra talla, que la horma sigui el més ample possible i que s'ajusti bé als nostres dits. És a dir, que els peus estiguin subjectes, els dits puguem moure'ls dins de la sabata, que siguin transpirables, molt important per no tenir afectacions dermatològiques als peus, que tinguin un bon suport i una bona amortiguació.
Doncs amortiguadors, en aquest cas, material que sigui respirable, no sigui una sabata sintètica. I el número, encertar amb el número no és tan fàcil,
no?
És a dir, a vegades hi ha un tipus de sabata, jo que estic amb un 44, em mato un 45.
Sí, depèn de la marca, del model.
Clar, perquè si no comprem una bona sabata, Àlex Campos ens diu que ens passarà això.
És molt important, doncs, tenir una sabata adequada al peu,
portar
una sabata petita amb una horma molt estreta pot provocar grans deformitats als peus i nosaltres doncs, en hi veiem moltes.
Per tant, la compra d'una sabata no és una simple rutina i és molt important deixar-nos aconsellar, com sempre, per professionals. I en aquest cas, les sabateries fan un gran paper.
En la linterna COPE Cataluña y Andorra nos ponemos en contacto con la zapatería Calzados Esmeralda. Está en Horta, en la ciudad de Barcelona, y hablamos con Esmeralda Honrado, que está al frente de la tienda. Esmeralda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. La salud nos acompaña. Hoy estamos hablando a largo de la programación de la cadena COPE de ese problema que tienen sobre todo las mujeres a la hora de poder conseguir un zapato de una talla mayor de un 39, ¿no? A partir de un 41
bueno, de un
42.
41.
A partir de un 41.
Sí, bueno, a ver, el 41 también es difícil un poco, pero bueno, la talla especial empieza en el 42.
¿Ustedes están especializados en calzado grande?
Sí, de señoras al 45 y de caballeras al 50.
Ajá. ¿Desde cuándo están con este tipo de calzado?
Pues de que lo regento yo, porque somos la segunda generación, hacemos ahora el 50 aniversario. Yo llevo ya 38 años.
Ajá. ¿Y cómo nació esta idea de tener tallas grandes cuando siempre han habido esas tallas estándar y es o tienes este pie o te fastidias?
Bueno, la época que yo empecé era más difícil porque no había muchas marcas, no había muchos modelos, la gente se acoplaba a lo que había porque la necesidad era vista. Como yo tengo una atención personalizada, aquí viene mucha gente con problemas. Y con el problema que tiene, el mayor era el tema de la talla grande. Y luego la talla pequeña también, pero bueno, menor, ¿vale? Y entonces pues yo empecé, pues bueno, con firmas de fuera y tal, pues me empecé a arrancar con el tema de las tallas grandes.
¿Había gente que ya le solicitaba ese tipo de calzado?
Lógicamente, pues por eso, por la necesidad que me vi que era necesario, porque verdaderamente era un problema. Y yo cuando hay un problema es cuando yo me meto en marcha.
Imagino que años atrás, pues eso, era todo marcas extranjeras. Ahora, actualmente en España tenemos algún fabricante
sí,
que fabrique...
Sí, uno muy bueno es Pie Santo.
Uh-huh.
Y luego, si no, son prácticamente todas extranjeras. O sea, principalmente de Alemania. Es Ara, la marca Ara, ARA, Joseph Seibel. Bueno, hay más firmas, pero sí, normalmente tenemos que acudir a lo de fuera. Uh-huh.
Vosotros lleváis muchísimos años con la zapatería, con esas tallas grandes. Al principio sí. Me imagino que tendríais esas tallas grandes, pero el zapato no era a lo mejor lo bonito que una mujer desearía, ¿no?
Exacto. En la época que yo empecé era lo que había, se tenían que acoplar. No gustaba tanto, pero no había más. Pero no, ahora no, ahora ya puedo hacer una buena selección... Y es importante, no, uh-huh. No pasa nada. Pero bueno, yo es que solamente no me dedico a las tallas grandes, es que yo también, aparte de tener lo de tallas grandes, lo cubro con todas las tallas. O sea, lo mismo que tengo en talla grande lo tengo en una talla normal.
Uh-huh.
De ahí que la gente, pues bueno, lo puede ver en el escaparate y puede elegir quien quiera. Uh-huh.
Las tallas estándar, estamos hablando en mujer, un 39, ¿no?
Señora en caballero, no, desde el 33, 34, alguna talla cualquiera como la... que puede tener un 38, un 39.
Muy bien.
Yo trabajo todas las tallas.
Muy bien.
O sea, yo soy especialista en talla grande, pero yo creo que soy la única que vende para todo el mundo.
Qué bien. Esmeralda, ¿vale? ¿Has notado que cada vez hay gente con el pie más grande?
Sí, cada vez hay más. Sí, tanto. Lo que pasa es que, bueno, cuando me descubren a mí ya se quedan conmigo.
Normal.
Yo tengo una atención muy especial, muy personalizada, muy familiar, que es lo que importa.
Claro, que es lo que se está perdiendo, ¿no? Hoy en día.
Es lo que se pierde.
Claro. Oye, por ejemplo...
Yo sí. Estoy a todas horas, si no tengo un horario, pero bueno, si viene gente, nunca digo, está cerrado.
Muy bien. Oye, si una novia, por ejemplo, o un novio con pie grande necesita un zapato para el enlace, ¿lo tenéis?
Claro, para hombre sí que lo tengo, porque tengo hasta el 50 y trabajo el zapato de vestir de caballero, ¿vale? Pero lo trabajo en todas las tallas. Pero en señora, las novias también tengo, pero minoritario.
Uh-huh.
En novia minoritario, porque ahora también ya se compran otro color, entonces no es necesario que se lo compre blanco.
Claro.
Entonces ya es más, abrimos más el campo.
Ajá. Oye,
en el zapato de vestir.
¿Y a nivel precio varía mucho de una talla a otra o el precio es el mismo?
No, la talla vale lo mismo. Hay un pequeño suplemento en talla grande, lo que pasa que la mayor parte de las veces lo asumo yo. Algunos modelos este año, como han subido tanto, pues a veces... tengo que cobrar el recargo, pero como se queja la clienta, pues para que la deje contenta le digo, bueno, pues venga, ala.
¡Qué maravilla!
Los demás.
Eres un ángel caído del cielo.
Por eso. No, me quiere... Bueno, me siento muy querida en la zona. Bueno, y me conoce mucha gente de Cataluña, bueno, a nivel calzado me conoce todo el mundo.
Claro, porque tú estás en Horta, pero debe venir gente de muchos sitios, ¿no? Porque el boca a oreja...
La mayoría vienen de fuera, y precisamente el viernes y el sábado. No puedo hacer fiesta el sábado por la tarde.
Muy bien.
Pero bueno, de momento, pues no hago fiesta. Muy bien. La fiesta la tengo con mis clientes.
Claro que sí. Oye, qué placer encontrarse con una dueña de una tienda con estas ganas de trabajar.
Porque... Bueno, ya lo sabe la gente que me conoce, tengo mucha, mucha dedicación. A mi calzado de Esmeralda me lo ha dado todo, he sido feliz, me encanta, pues bueno, pues sigo.
Pues cosa
es lo que me gusta, es donde mejor me siento.
Pues nos alegramos
muchísimo.
Con mi
tienda, muchísimo. Con mis clientes y con mis zapatos. Que luego todos son firmas reconocidas, mi calzado, como yo les digo. Son todos firmas.
Dale.
Lo que pasa es que, como yo les digo, son... zapatos Esmeralda, porque los elijo yo.
Claro.
¿Qué más te da la firma?
Están a tu gusto, pero está muy bien porque además de esa simpatía ayudas a muchas personas que tienen problemas
mucho.
A la hora de encontrar una talla
mucho.
Adecuada y tú ahí los tienes y hoy hemos querido
mucho.
Hablar
pero
contigo.
Bueno, también tengo zapato para gente, para
¿sí?
clientes con pie especial, plantillas,
uh-huh.
Con poca capacidad, o sea, perdona, con poca movilidad, tienes
claro.
que agacharte, yo tengo que probar los zapatos para saber que a ese zapato le va bien al cliente.
Vamos, que no te falta detalle.
No le dejo que se pruebe los zapatos, ni probar una bota, porque no se sabe cerrar la cremallera.
Ajá. No...
Dicen que no sube. Digo, claro que sube, déjame.
No falta detalle. Tienes absolutamente de todo y además lo que no te
sí.
falta son ganas de trabajar y simpatía.
Y desde luego, a ver, es que yo siempre he sido así, ¿eh?
Pues... Yo no es que sea de ahora, son muchísimos años,
claro.
Mucha dedicación y mucho de todo, y para adelante todo.
Pues...
Si vienen temporadas malas, da igual, para adelante y a invertir más dinero.
Eso
que
es.
Cuando se invierte es cuando se tira para adelante.
Esmeralda Honrado, sí. Ese apellido te honra.
Sí.
Gracias por estar con nosotros y
muy
enhorabuena.
Bien.
Y que la gente sepa que si buscáis cualquier tipo de calzado, e incluso el detalle es grandes de lo que estamos hablando hoy,
sí.
Ahí lo tenéis,
sí.
En Horta, con esa simpatía. Gracias,
muy
Esmeralda,
bien.
Un beso.
Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡No es el Olino! ¡Atlético de Madrid! Ahí lo tienes para la historia. Lamin Yamal marca para el Barça el balón del
Betis. ¡Gol!
¡Ojo, Olino! ¡Chuta, Olino! ¡Gol, gol, gol!
Ahí está otra vez.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama. Y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de Los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Me duela pensar que ya no puedo tenerte, no lo puedo evitar. Nos falta la pandilla al más valiente. Y aunque por fuera intente hacerme el fuerte, por dentro estoy muriéndome por verte. Que sepas que te siento al lado como siempre, que en mi futuro tú estarás presente. Que te llevo en mi cora y en mi mente. Nos dejó sin ti y ahora parece que vivo por sobrevivir. Si tú no estás aquí, que se caiga el cielo.
Aquí hay tela en esta canción, ¿eh?
Sí, sí que hay.
Bienvenidos, Marlon, ¿cómo
gracias.
Estáis?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, no sé si es un inicio de charla con esta canción, un poco ya ir directo al corazón de Marlon, ¿no? Porque dices, esta canción es mucho más que una canción para vosotros, ¿no?
Sí, 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 total. Bueno, de mano es la canción que da nombre al disco, Que se caiga al cielo,
sí.
Y es una canción que siempre decimos que ojalá nunca hubiéramos tenido que escribir. La verdad es una putada.
Uh-huh.
Hace referencia, pues bueno, una pérdida que tuvimos el año pasado de un amigo que era parte de esto también, al fin y al cabo.
Uh-huh.
Y bueno, pues es nuestra manera un poco de aliviarnos, de poder respirar un poco,
uh-huh.
Un poquito más al menos, y de llevarlo siempre con nosotros, ¿no? Que esté presente en nuestra obra para siempre y que, no sé, una comunión un poco con él, aún más.
Qué homenaje más bonito, ¿no? Adrián?
Pienso que sí, creo que a él le hubiera gustado que hubiéramos escrito esto y obviamente nosotros teníamos que hacerlo porque nos gusta sanarnos y curarnos con nuestra música. Al final es la forma que tenemos para autoayudarnos y para conseguir que ya que no esté... ya no está a nuestro lado justo dándonos la mano en cada concierto, bueno, pues tenerlo de alguna forma ahí presente con nosotros, que igualmente lo tendríamos, pero, claro, pero con esto es un cántico para él y hacia él, y sé que le gustaría, sin duda, por eso lo hemos hecho.
¿Cómo mola la música? Porque además siempre quedará, ¿no? Pasarán los años, no sabremos qué será de Marlon, ojalá estéis muchos años, pero dices, siempre estará ahí esa música para recordaros, ¿no? O bien vosotros, o bien otras generaciones. O quién sabe, oye, a lo mejor viene un marciano y dice, oye, había un grupo que se llamaba Marlon, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué?
Bien, buenas tardes.
Tú eres el bajista del grupo.
Yo sí.
El bajista es el que menos habla, ¿no?
Normalmente sí.
¿Sí?
Sí. Te dedicas se suele a cumplir,
que hay,
la verdad.
¿No? Hay que tocar y currar, ¿eh? Oye, los bajistas es un curro complicado, ¿eh? Yo uno de mis mejores amigos es bajista y además es zurdo.
Ostras,
ya es, ¿no?
Que lo tiene complicado porque además le sale un pastizal que le cambien el palo para poder tocar.
Claro. Lo tiene todo, ¿eh?
lo tiene todo. Oye, qué placer teneros aquí con nosotros. Os conocéis de muy pequeños, ¿no?
Sí. Bueno, somos asturianos y Adri y yo somos de un pueblo que se llama Salinas, que es de 2000 sí. y pico habitantes.
Sí, conozco.
Sí.
Lo conozco porque además tengo que decirle a Adrián que yo he estado en Alamar...
Oh,
Surf House.
Qué bueno.
En pues, la casa indiana.
Sí.
Que detrás.
Claro. ¿Y cómo sabías que yo estaba ahí?
Bueno, no sabía que tú pertenecías a eso.
Sí.
Pero yo sé.
Ya.
Surfer.
Vale,
qué bueno.
Bueno, ahora ya con la edad menos, pero conozco todo eso.
Yo también
tierra.
Con la edad menos, ¿eh?
Tú también, ¿no? Bueno, pues tenemos que escaparnos. Es que el neopreno ya no me queda bien, chiquillo. Ya no queda sí. bien. A ciertas edades ya.
Pues entonces hay que ir en verano, en bikini y ya está.
Bueno, ¿os conocéis de pequeños? ¿Pero del cole o qué? Porque vosotros sí, sois jóvenes cole. Todavía.
Adri y yo hemos ido juntos al cole, sí. Y Jorge es de Gijón.
Sí.
Y cuando empezamos a montar todo esto, pues típico Asturias, contactos de la música, una cosa y otra, llegamos a él y es el primer día. Aquí estamos.
¿Le dijiste que sí al principio o te hiciste cerro, Jorge?
No, la verdad que desde el principio ya fui a ensayar con ellos cuando me llamaron para dar el primer concierto y desde aquellas pues ya es que van 8 años y pico ya juntos.
Y en estos 8 años habéis evolucionado mucho, ¿no? Porque claro, la furgoneta da para mucho, para hablar de todo, para olerse los pies, para ver que el otro se ha constipado, que el otro está enfadado. Eso es una convivencia guay a la hora de después de reflejarlo quizá en las letras de vuestras canciones, ¿no?
Yo creo que en todo, es un crecimiento a todos los niveles, tanto en el escenario, a la hora de tocar, creo que te compenetras mucho mejor con todos tus compañeros cuando estás acostumbrado a estar con ellos 24 horas, y creo que también en las canciones al final pues ya tenemos mucha confianza entre nosotros y creo que eso hace que funcione todo mejor y la máquina esté mucho más engrasada, está claro. Nosotros también con todo este tiempo que llevamos de camino, pues quieras que no, tu cabeza madura y aparte de que tu cuerpo madura,
exacto,
tu cabeza también y bueno, siendo un camino largo, al final esa maduración que nos dieron los años y toda la pelea que tuvimos detrás de todo esto, pues ha hecho que a día de hoy pues seamos las personas que somos y hacemos la música que hacemos, creo, debido a todo eso.
Oye, hacerse un hueco notable en este difícil y competitiva industria de la música es muy complicado. ¿Dónde radica vuestro éxito?
Pues yo creo que sí, como dices, la verdad que es muy complicado. Mucho. porque bueno, porque tiene que haber una conjunción de muchas cosas. Al final, nosotros, yo creo que nuestra carrera la hemos basado en el trabajo constante, en la ilusión, en el no decaer nunca, porque al final hay muchas piedras en el camino, hay muchos baches, hay muchos momentos de incertidumbre, incluso cuando ya parece que lo has conseguido, que lo estás consiguiendo, sigue habiendo esas montañas rusas que te hacen volver a plantearte todo un poco. Pero yo creo que nosotros eso, al final todo se basa en las canciones, en creer en ellas, en hacerlas de verdad, en intentar dar lo mejor de ti mismo, tanto en casa, en estudio, en el escenario, que al final es lo que más disfrutamos, y ser fiel a ti mismo y currar, es que no queda otra.
¿Cuándo os visualizabais así cuando empezasteis? Porque vosotros decíais, hacemos esto para llegar lejos, si no, no hacemos nada, ¿no?
Sí, sí que es verdad que desde el principio Lo veíamos un poco así, obviamente con la realidad de que estábamos empezando y que no tenía nada que ver el panorama que tenemos por delante al que tenemos ahora. Pero ya desde que empezamos, cuando no nos venía a ver prácticamente nadie, hostia, lo teníamos en la cabeza muy claro, de que aquí íbamos a muerte o no íbamos a nada. Entonces, desde el primer día yo creo que lo hemos tenido presente y seguimos teniéndolo, sin duda. Es gran parte de nuestra gasolina, esa ambición bien llevada. Que ha habido un tiempo que quizás no la lleváramos tan bien.
Sí.
Cuando empezamos, ¿no? Cuando eres más...
Está bien la autocrítica.
Inexperto y más... Claro. Pues a veces te desborda ese sentimiento de querer más y más y más.
Claro, pero en el Club Náutico triunfabais, ¿no? ¿Dónde estáis ahí en las Salinas?
No triunfábamos nada.
No. ¿No? ¿Cómo que no?
No triunfábamos nada en ningún sitio.
No, de aquellas nada, la verdad, de aquellas nada.
Hombre, al menos con vuestra cuadrilla.
Que ¿no? va, en casa del herrero ya sabes tú...
Sí, es malo,
pues,
¿no?
Totalmente.
Bueno, ¿y cómo habéis evolucionado? Porque claro, en la furgoneta escuchabais a Calamaro, escuchabais a Oasis, han pasado ya unos años desde que empezasteis en el 2015 y ahora os codeáis, pues yo qué sé, con David Summers, dice, bueno, guay, con Dani Martín, guay. A veces no hay que apretarse así y decir, ¿esto es verdad o esto es mentira? ¿Nos está pasando?
Sí que hay que apretarse a veces, ¿eh? A veces te acuestas y dices, joder, nos está pasando, pero es que va todo tan rápido que a veces... no te paras a agradecer todo lo que has conseguido y pones un chip en la cabeza y una marcha de siempre querer más, ¿no? Cuando consigues algo siempre quieres más, pero lo difícil es pararse y decir, vale, no sé si vendrá más, pero lo que vino hasta ahora es precioso y tenemos que quererlo y que mimarlo y muchas veces no nos paramos a hacer ese ejercicio y, claro. Y eso no es bueno, pero sí que es verdad que luego cuando vemos este tipo de cosas... es cuando abres los ojos y dices, joder, que a estos tíos les veíamos en un escenario
claro.
Como si fueran estrellas, que es lo que son.
Y lo son, pero son tíos normales.
Pero les veías desde muy lejos, era una cosa que estaba muy lejos de ti, como cuando miras las estrellas claro. tan lejos que es imposible acercarte claro. a ellas. Y ahora, joder, pues que los tengas en el estudio contigo grabando una canción y charlando, pues obviamente es una pasada. Después de eso es llamar, oye, papá, mamá, que claro. joder, que,
aquí con
que,
este. Está,
que hemos estado aquí con
a veces
estos,
que los
verdad.
Grupos pequeños, cuando se juntan con grupos noveles... Hay más pique, ¿no? Hay como más tirantez, ¿no?
Sí, no sé, es algo... Sí, es raro. Es verdad que la industria esto es difícil encontrar a personas a las que haya una relación de tú a tú de manera sana. Y nosotros, por ejemplo, en el caso de David y Dani, que fue algo acojonante, porque eran dos de los mayores referentes de toda nuestra vida a nivel musical, de repente, ¿sí? Lo que decía Adri, te ves con ellos en un estudio, son tíos increíbles, que entienden el punto en el que tú estás y lo que quieren es... ayudarte, ¿no? Y hacerte que pases un buen momento claro. y disfrutarlo contigo. Entonces eso es... Nosotros ya no era llamar a casa, salíamos fuera en plan un momento en el estudio y era como, hostias, que está dentro este, ¿sabes? Qué bestia.
Y aparte hacerlo de manera que no se notaba que la disparo,
claro,
¿no?
Claro.
Que dices, no vas a quedar aquí como loser.
Claro, luego entrabas ahí y te hacías el dureta, ¿sabes? En serio.
¿Tú qué tal, Dani? ¿Cómo
sí,
estás?
¿Qué
¿no?
te pasa, tío?
¿Todo bien? No sé qué. Oye, que muchos éxitos, mucha mierda.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Pero para ti ya nada es suficiente. Quiero arriesgarme.
Pues con ese placer de escuchar a estos amigos de Marlon, vamos a acabar dándote un consejo. La doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética de Starbene te propone que si quieres perder peso bien acompañado y hacerlo de manera profesional, marques ahora mismo el 93-414-3631. La primera visita es gratuita e informativa. No lo dudes, 93-414-3631, porque con la salud no se juega. Y si quieres perder peso, siempre tienes que hacerlo con profesionales y bien acompañado. Llama ahora mismo, 93-414-3631. Y nosotros nos vamos. Tornarem a la mateixa hora, que acabis de passar un bon dia. Salutacions de la Montse Rodríguez i ara la linterna amb Àngel Expósito. Fins demà.
COPE Catalunya i Andorra.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
En Hipoyagán, venda excepcional. Adiós al desorden. Hola, armarios. En Hipoyagán, gran exposición de armarios a precios excepcionales. Con diferentes medidas, colores y el interior más completo con estantes, barras, cajoneras. Armario dos puertas con altillo incluido modelo Kauri, 240 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera.